El matí de Ràdio Sabadell. Fem salut amb el Parc Taulí.
L'hàbit de fumar està cada cop més penalitzat socialment. En els últims anys ha augmentat el nombre d'espais on no es pot fumar. Tot i això, encara hi ha molta gent que té aquest hàbit. Moltes persones demanen ajuda per deixar-ho, i els professionals de l'Hospital de Sabadell no en són l'excepció. De fet, el Taulí compta amb un servei per acompanyar els sanitaris que volen deixar de fumar. Avui en parlem, coincidint amb la Setmana Sense Fum, amb la Rosa Serrano, que és metgessa de treball del Servei de Prevenció Propi de Riscos Laborals del Taulí. Benvinguda.
Moltes gràcies, Pau.
Hi ha gaires professionals sanitaris que fumin, que tinguin aquest hàbit?
Doncs la veritat és que és la mateixa, el percentatge que n'hi ha a la població en general. O sigui, en vora del 22% o així.
Sou gent normal, els
sí,
sanitaris.
Sí, exactament.
Doncs era, no?, fàcil sí, de deduir.
Més o menys.
Clar. I la xifra de fumadors del sector sanitari ha anat a la baixa una mica en concordança amb la societat? Hi ha un camí diferent? Com ha evolucionat?
Més o menys, no tenim així fetes unes enquestes tan actualitzades, però tenint en compte les enquestes que es fan a l'Agència de Salut Pública, que és sobre la població catalana, doncs veiem que n'hi ha un estancament els últims anys de que la població continua. Va haver una gran davallada, doncs això, feia 30 anys, no? Els anys 90 va baixar moltíssim, i sembla que llavors, això, portem 3, 4, 5, 6 anys que està la cosa estabilitzada.
Es poden intuir algunes causes o per què hi ha aquest cert estancament? O...
La veritat és que
no sabem
ben bé per què. No.
I quants professionals poden demanar ajuda per deixar de fumar aproximadament sí, cada any?
Normalment, nosaltres les xifres que tenim són entre unes 30 a 40 l'any, més o menys.
I en aquest sentit, els atesos s'estan mantenint amb aquesta trentena de professionals?
Bueno, tenim també, com està dintre del que és l'hàbit de deixar de fumar, doncs que hi ha les recaigudes. I aleshores, doncs, bueno, tenim alguns professionals sí que poden deixar-ho a la primera vegada, però altres tenim, bueno, que ho intenten 3, 4, les vegades que la persona necessiti, però no ho tenim que veure com una cosa negativa. Tot el contrari, o sigui, cada intent que fa la persona s'ha doncs, de veure com una arribar a un fi.
Clar, no? Però entenc que es sí, compta només la primera, com si diguéssim.
Sí, es compta la primera, el que passa que la persona quan entra una altra vegada en el programa, doncs que el comptabilitzem si ja ha passat 6 mesos de que va recaure, per així dir-ho, no? O sigui, és un altre nou intent.
Per tant, comptaria com el segon intent de la mateixa persona. Exacte. O ja es compta com una nova persona directament?
No, seria la mateixa persona.
Molt bé. Quines són les motivacions que poden portar a un professional sanitari o que l'acostumen a portar a dir, va, avui s'ha de fumar?
La veritat és que les motivacions són molt diverses, però la majoria, durant l'entorn en què estem i de la població general, és la motivació és per la salut, després perquè estan ja cansats de fumar durant els anys, també pel fet de tenir un fet de llibertat, de no dependre, no?, de l'addicció al tabac, perquè clar, és una addicció física i mental. I després, quan són la persona més jove, doncs a vegades hi ha diferents motius, no? I la persona de dir, doncs, jo vull fer esport i vull tenir millor capacitat pulmonar, coses d'aquestes, però bueno, que... I la part econòmica també.
Ah, sí?
Sí, la part econòmica també. Hi ha gent que també t'ho comenta.
Allò...
En menys, però també t'ho diuen. Sí, quan fan números, i fem números, a la consulta.
Sí?
Sí.
I més o menys tenir una xifra de dir, home, és que a banda sí, de tot el que sigui benefici de salut per la butxaca, sí, t'estalvies tot això, sabeu, una sí, quantitat aproximada?
Bueno, nosaltres el que fem, a vegades ho fem a número de cigarretes, no? De dir, doncs mira, si tu fumes 20 cigarretes al dia... I, bueno, i la persona millor que, com els veiem cites periòdiques, quan porten 3 mesos li diem, aviam, ja portes 90 dies sense fumar i fumaves 20 cigarretes al dia. Si multipliquem, ja has deixat de fumar 1.800 cigarretes al dia, o sigui, aquests 3 mesos. Clar, la gent quan veu pensa 1.800 cigarretes en 3 mesos, és que no, crida molt l'atenció. I després, si ho multipliquem, si una cajetilla va 5 euros i multipliquem per 90, són 450 euros. 3
Uau.
Mesos, o sigui que...
I un paquet seria un estàndard? Perquè... No sé, potser el meu entorn, però em fa la sensació que la gent fumadora potser fumava més d'un paquet al dia, almenys la que jo coneixia.
El 20 cigarretes és estàndard, sí que és veritat que abans, anys enrere, quan preguntaves, la millor persona fumava menys. Però sí que és veritat que la persona fumadora, un gran percentatge vol deixar de fumar. I si més no, el que fa és reduir.
Perquè quan accedeixen al programa, ja ho han intentat alguna vegada pel seu compte?
Alguns sí i altres no. Altres és la primera vegada que ho intenten, sí.
O sigui, no té per què ser l'últim recurs, diguem, el fet de dir vinc aquí perquè ja ho he provat o no me'n surto i tal, sinó que a vegades ja es ve a buscar aquest acompanyament com a primera opció.
Exactament, sí. Sí, sí, ja ho fan.
I d'aquests són gaires, més o menys? O...
No, la veritat que són més percentatge de la persona que ho ha intentat altres vegades. I ho ha intentat per si mateix, perquè potser en experiències prèvies, anys enrere, ho han fet per seu compte i ara veuen que no poden. Aleshores, bueno, com la informació que està, no?, de que n'hi ha productes per poder deixar de fumar, doncs aleshores venen a informar-se i, a més, amb la motivació ja bastant alta de dir, no, ja tinc una data quasi, no?, per poder fer-ho.
Ah, sí?
Sí.
D'arrencada, com si
exacte,
diguéssim.
Exacte, d'arrencada.
I això a què va vinculat? Alguna promesa o algun... o que és més fàcil, per exemple, situar en l'horitzó el moment d'arrencada temporalment?
Sí, a nosaltres ens poden venir a consultar-nos, doncs això, que la persona ja està molt motivada i diu, no, jo en un mes ja vull deixar de fumar, o bé perquè és una data especial per a la persona. I altres moments és en el context dels exàmens de salut que fem o les visites, no?, d'infermeria, mèdiques, doncs aleshores en el consell breu de la visita, potser venen per un altre motiu de salut, no té res a veure, però a preguntar, no?, el típic, no?, si consum d'alcohol, si fumes, no?, doncs aleshores la persona diu, pues sí, ja li preguntes, i què tal això de deixar de fumar, no?, una pregunta així oberta, i ja veus que la persona pues, diu, pues no, ara de moment no, i aleshores si fem un consell breu, diu, bueno, quan tu vegis el moment, doncs ens demanes visita i ens posem en marxa.
Hi ha un perfil de fumador? Hi ha un arquetipus de persona o uns condicionants que digués, mira, és més propens a ser fumador?
La veritat és que no. Jo no veig, eh? Moltes vegades han començat a fumar de jove, perquè ara el problema que tenim i el percentatge de que no baixi aquest percentatge, una causa seria de que estan començant a fumar gent més jove, i tu quan preguntes al personal treballador o al pacient, clar, ja ha començat a fumar des de ben jove, no?, per la imitació de grup o perquè potser no tenia massa informació, bueno, i que la nicotina no deixem que és la droga addictiva, no?, que és la que la persona, pues, clar, de seguida s'enganxa i continua fumant. Però un patró així de dir, pues, aquesta persona té aquest, no?, no sé, manera de ser, no puc dir-te, no.
Però, en canvi, sí que la manera d'iniciar-se sol ser una mica aquesta, no sé si dir-li, imitació grupal.
Sí, una de les causes, sobretot de les persones més joves, i després hi ha persones que sí que tenen el seu entorn, però que la preguntem també, doncs això, quan les amistats, no?, la família, a lo millor tenen els pares que fumen, i a lo millor ells ho tenen molt clar que no fumaran, però tenen un entorn bastant de fumadors, i podria ser una també de les causes, o amistats, no?
Perquè ara... Abans hi havia la publicitat, a les pel·lícules també s'ho fumava molt, no? Ara tot això ja no hi és.
No, no hi és. Ni en els camps de futbol, que això tenia, clar, era molt mediàtic i que ho ve moltíssima gent, i joves, nens, i això ja no està.
I dels que volen deixar-ho, hi ha algun dibuix, algun perfil que dius, mira, a vegades potser, no sé, si ja han vingut nens a casa o així, hi ha algun perfil que és més propens a deixar-ho respecte a un altre?
Doncs mira, i en quant a lo que són, quan són pares, sí que és veritat que les escoles estan fent una funció a l'institut molt important, de dir, no?, de donar molta informació als joves, i els joves, pues, clar, si tenen els pares que fumen, o els avis, pues, ja diuen, no vull que fumis, jo t'estimo molt, deixa de fumar... I després, la població treballadora més gran és que potser quan són avis. És curiós, però també. Perquè, clar, han de, no?, encaronar el net, aproximar-se, i no volen fer aquesta olor, no?, a tabac.
I, clar, perquè això és olor de boca, de llavis, però també de dits, no?, i de la roba, inclús, a vegades, amb el fum. I algun col·lectiu en particular que creguis que li costa més deixar de fumar?
No, tampoc diria, podia dir un patró, de que li costés més, no, perquè nosaltres dintre de la Corporació Sanitària Pau Taulí tenim els professionals, doncs això, no, els facultatius, infermeria, tècnics, especialistes, després tenim els serveis de neteja, i no puc dir-te la veritat. No, això és la motivació de cada persona, i no hi ha una altra.
I són, bueno, em deies abans que són habituals, no, Rosa, les recaigudes, que dius, ho he intentat una vegada i...
Sí, sí.
No me n'he sortit.
I no me n'he sortit. Sí, els motius de les recaigudes en cada persona pot ser diferent. Pot ser, doncs, el típic, no?, que estàs molt bé i vas a un casament i pam, pot ser una recaiguda. Després, en moments que potser tens una situació difícil a la vida i dius, pues mira, ja sé que això no em solucionarà, però l'agafo i torno a recaure. Les motivacions de recaigudes poden ser vàries, sí.
Hi ha una mitjana de temps? De dir, normalment les recaigudes solen aparèixer al cap de X setmanes o mesos?
Les recaigudes normalment solen ser més freqüents quan està la persona en el procés. O sigui, a partir del 6è mes o així és on hi ha més percentatge de recaigudes. Perquè quan tu comences estàs molt motivat, la motivació la tens molt present, sempre valores, no?, per què fumo, per què he deixat de fumar, em sento millor, tens la motivació molt alta perquè ho he aconseguit, no? Tu li pots ajudar, però la persona qui ho fa és la persona que ho decideix, la seva voluntat. I aleshores, quan ja passa aquest temps, doncs, potser pots tenir una falsa confiança, que això està descrit, Això, la veritat, en que tots els manuals de com deixar de fumar està descrit. De que quan passa més temps, doncs, tens una falsa confiança de dir, bueno, per un o per aquella situació no passa res. I la persona que és fumadora recau.
I això, Rosa, és perquè... O sigui, això quan torna a entrar ens forà del cervell, la substància que ens entra al cos químicament ens activa alguna cosa? Per què passa això?
Sí, això és perquè bàsicament la nicotina, que és la substància addictiva, doncs clar, el que fa és que estimula, s'enganxa, no?, els agonistes dels receptors de la nicotina que se creen a nivell del cervell, i el que fa és que activa un sistema de recompensa que s'allibera dopamina. I la dopamina, doncs, bueno, és el que tenim, que es dona una motivació, una recompensa, una alegria, i és per això, bàsicament. O sigui, la nicotina ja sap on actuar.
Sap on anar a fer mal, eh? Escolta'm, i en quin moment es considera que algú ja és exfumador?
Doncs és quan porta un any. La definició és aquesta. Quan porta un any sense fumar ja és exfumador.
I suposo que quan fa més d'un any que no fuma i recau, sap com més greu, diguem, no?
Sí, sí, sí. La persona, potser, pues, està entre, ostres, entre la vergonya, no?, que són sentiments pues, bueno, que tenim tothom, no?, i després, pues, bueno, dius, ostres, m'ha passat això, no?, que tonto que he sigut, però bueno, també el que tu com a personal que pots ajudar-li és dir, vinga, endavant, això no s'ha de llançar la tovallola, tu un altre intent, si ho vas fer aquella vegada, aquesta vegada també.
Com s'ajuda algú a deixar de fumar?
Doncs, sobretot, bàsicament, és que la persona, tu li preguntes que la motivació que serà el que li farà fer el canvi. I després li expliques, pues, bueno, tot com vol fer-ho. Si vol només un acompanyament, de dir, bueno, pues, jo quedem com unes visites, no?, ja sigui presencials o telefòniques, i després, si vol que li expliqui, perquè la persona ve potser amb una idea d'un tractament, perquè l'ha sentit d'una amistat o l'ha llegit, i aleshores, pues, bueno, els informem i l'expliquem.
Quins tractaments hi ha a disposició?
Ara els tractaments, la veritat és que tenim, pues, això, les pegues de nicotina, que són els que sempre han estat. Després està el que és, expliquem el que és, com es posen, els efectes secundaris. Normalment les pegues de nicotina es poden posar en les dones embarassades, no tenen cap contraindicació, i en altres persones que tinguin alguna malaltia crònica, que tinguin alguna interferència amb algun medicament. I després ja tenim el que és el bupropion, que és un altre medicament, i després tenim el que és la vareniclina, que actualment, de moment, no es pot aconseguir, que era el Champix, que va sortir el 2007, perquè el laboratori va veure que hi havia una contaminació a l'hora de la producció i ho van retirar, però properament, des de la xarxa i l'Agència de Salut Pública, ens comenten de que una altra vegada es posarà per poder ajudar a les persones a deixar de fumar. I com a últim tractament està la citicina, que es va aprovar al febrer de 2023, I també l'avantatge que tenim és que ara es pot receptar, està financiat en part el tractament per la Seguretat Social i és un tractament complet per any.
I ens comentaves que algun té efectes secundaris que cal tenir en compte?
Sí, sobretot en persones que potser no tinguin una atenció ben controlada o que hagin tingut algun event cardíac així agut, tenim que esperar-nos i posar pegats, per exemple, no? I bueno, són aquests tractaments.
El tractament per si sol és efectiu o cal també el suport psicològic, diguem-ne?
El medicament ajuda moltíssim perquè t'ajuda a treure el que és el síndrome d'abstinència, però el que ajuda és el que diem sempre, la motivació i sobretot empoderar el pacient de dir, no, tu tens el poder per la mà, el mànec per la paella per el mànec, no? Per poder fer-ho, sí.
No sé si a banda dels mateixos professionals sanitaris que volen deixar de fumar, teniu alguna acció o algun programa també orientat als pacients que estan circumstancialment en l'hospital, però que també us han de fer un fart de veure els que busquen el lloc on anar a fumar mentre estan allà ingressats.
Sí, el que és els pacients hospitalitzats, sobretot en salut mental i en altres ubicacions, si el facultatiu que porta aquest pacient pues, li comenta si vol deixar de fumar i si vol una ajuda, si li ofereix el que són els pegats de nicotina. I després, la idea és que es posi en comunicació després amb els seus centres d'atenció primària i que demani hora per continuar aquest tractament o bé aquest tractament que se li ha donat a l'hospital, que se li doni el suport un cop estigui d'alta per el que és atenció primària, tant infermeria de família com medicina de família.
Que, de fet, és un programa que també es fa directament a l'atenció primària, no?
Sí,
sense passar per l'hospital.
I tant. Tu pots demanar, qualsevol persona ciutadana pot passar a l'ambulatori i demanar hora i també serà atès amb el mateix programa i amb els mateixos tractaments que se li poden donar.
Suposo que és important també, no?, que estigui disponible en els CAPs.
Sí. Això ha sigut una gran avantatge.
Molt bé.
I també comentar a les farmàcies, o sigui, el consell que li donen a les farmàcies perquè estan molt a prop de la ciutadania i coneixen molt bé els seus pacients que van a les farmàcies de barri. Això també ho fan.
Tot i així, clar, quan algú està com a pacient ingressat a l'hospital, és un bon moment allò de dir, mira, doncs ja que estic aquí tocant coses, no? Surto encara millor perquè també he afrontat això del fumar. O pot ser un factor que a sobre fer aquest afegit d'intentar de fumar, doncs potser no és el millor moment per afrontar aquest repte.
Moltes persones aquesta motivació de fet d'estar ingressat ja és molt alta i aleshores aquesta oportunitat està ben acollida pel pacient, o sigui que no. Tot el que li treguis del tabac en un procés que estigui ingressat és molt important.
Quan parlem del tabac, incloem també els cigarrets electrònics o això va a part?
Els cigarrets electrònics també és per poder ajudar-los a deixar de fumar. Sí. Per suposat, perquè la cigarreta electrònica porta la nicotina com a substància addictiva i es tracta el mateix. El que passa que a vegades per calcular, per exemple, els pegats, és més complicat també perquè depèn amb la cigarreta electrònica la quantitat de pipades que fa, però bueno, igualment se l'ofereix els tractaments igual, i s'ha de posar una data per deixar de fumar i tot. És exactament el mateix.
Però dius que, o sigui, té la nicotina, per tant, addictiva igual, i dius que amb l'electrònic fem encara més pipades que amb el cigarret.
Hi ha persones que depenen lo que inhalin, poden fer-ho més, sí, la necessitat que tinguin de fer aquesta inhalació.
I a vegades tinc la sensació que inclús hi ha gent jove que no passa pel cigarret estàndard, que entra directament amb, no sé si diu vapejador també, això,
sí,
no?
Sí, vapejador. Sí, la cigarreta electrònica, pues, segons les enquestes que n'hi ha de salut, comenten això de que més del 50% dels joves l'han provat. L'han provat, no vol dir que continuïn, l'han provat només. I aleshores perquè és una forma molt atractiva visualment, en unes formes i gustos i sabors que clar, que això els joves, no, qualsevol edat, però els joves sobretot no volen olorar a tabac, no? I a l'hora d'aproximar-se a alguna persona pues no volen fer aquesta olor. Per això la cigarreta electrònica, aquestes formes que tenen tan atractives, les olors, els sabors, és una porta d'entrada de que puguin passar a la cigarreta manufacturada.
Clar. I d'aquesta gent professional sanitaris que s'acosten a intentar deixar de fumar, ja hi ha gent que ve amb els vapejadors aquests?
Molt poquets tenim nosaltres, eh? La veritat que tenim molt pocs. La majoria són cigarretes.
I llavors els hi podeu oferir el vapejador com a solució intermitja, no, o es va directe ja?
No, perquè el fet de tenir alguna cosa, perquè una cosa és la part, no, dels hàbits que tenim, no, d'utilitzar les mans, de portar-nos alguna cosa a la boca, com pot ser ja sigui la cigarreta o la cigarreta mentolada o l'electrònica, doncs seria també de que no serveix per poder deshabituar a la persona del tot, no.
Doctora Serrano,
no ho recomanem, no.
Ai, moltes gràcies per venir a Ràdio Sabadell.
Vale, pues moltíssimes gràcies a vosaltres.
Va, que estem a la setmana sense fum. A veure si us animeu a fer un cop de cap als fumadors. Vinga.